Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la nova llei de l'avortament. El document ha de passar ara per la negociació parlamentària on les formacions polítiques hi podran presentar esmenes. La intenció de l'executiu de Pedro Sánchez és que el redactat pugui estar aprovat abans d'acabar l'any, però encara no hi ha una data concreta. La llei revoca les limitacions aprovades pel govern del Partit Popular que, per exemple, no permetien que una noia de 16 anys pogués avortar sense tenir el consentiment dels seus pares. Damunt la taula, però, han quedat algunes mesures destacades, com ara la reducció de l'IVA de les compreses, els tampons o les copes menstruals. Abordem aquesta legislació des de la vessant més acadèmica. Ho fem conversant amb Lorena Garrido, del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre avui al Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
A grans trets, i fixant-nos doncs, en el que sabem fins ara d'aquesta llei de l'avortament, podem considerar que és una llei progressista, tenint en compte les diferents lleis que hi ha arreu del continent, arreu d'Europa i arreu del món?
Podríem dir que recuperem drets que estan garantitzats a la normativa internacional i que avancem en temes de drets sexuals i reproductius. Ni és la més avançada ni tampoc és la que està a la cua, però recuperem drets que són molt importants, com per exemple el dret a decidir la interrupció de l'embaràs de les dones, que va estar un dret que va desaparèixer a la reforma del 2015 del ministre Gallardó. I crec que és molt important perquè hem tingut casos molt, molt preocupants, molt dolorosos, de dones que no han pogut avortar en aquesta edat, encara que han tingut la seva voluntat. O sigui que crec que en aquest sentit és un avanç també la visibilització que fa de tot el tema de la menstruació, de les malalties i dolor que pot implicar aquest fet que ens afecta a les dones cada mes, i també perquè inclou l'educació sexual que ja hi era a la llei, però que d'alguna manera queda més consolidat. Dit això, crec que tinc una alegria continguda, perquè encara és un avantprojecte, o sigui que encara no ho tenim com llei, sinó que és la presentació d'un avantprojecte que encara pot tenir modificació dintre d'aquestes negociacions, però és un avanç.
Uh-huh. Anem una mica pas per pas. És cert que tot això ha de passar ara pel Congrés dels Diputats, i aquí els partits polítics hi poden presentar esmenes i entrarà al joc parlamentari, no?, per aconseguir suficients suports com per poder aprovar el document. Però un dels punts que més s'ha destacat i que també destacaves tu ara és aquest fet doncs, que les noies d'entre 16 i 17 anys puguin avortar sense consultar-ho amb els seus pares, sense el consentiment dels seus pares. És una bona mesura? És un bon camí?
Sí, és un bon camí perquè, de fet, les persones adolescents d'aquesta edat poden decidir sobre moltes coses en l'àmbit de la seva salut, o sigui, poden decidir si tenir o no tenir un tractament mèdic, per exemple, una quimioteràpia, poden decidir si fer-se una intervenció quirúrgica. I l'altra banda de la moneda és que si no poden avortar, o sigui, pensem que no poden decidir sobre l'avortament, però sí que poden portar a terme, diguem, la criança d'una criatura. Per tant, jo crec que és el reconeixement d'aquesta autonomia progressiva dels i les menors, en el sentit de donar-los veu sobre la pròpia vida, sobre el camí que porta el seu pla de vida. Crec que això ha significat, bueno, que simplement és el reconeixement de la seva voluntat sobre com anirà la vida, i és un avanç. Per què? Perquè des que tenim la llei de drets sexuals i reproductius, des del 2010, les interrupcions legals de l'embaràs o l'avortament voluntari ha caigut. O sigui, les estadístiques diuen que si tenim més educació sexual no arribem fins a l'avortament. Però, per altra banda, hem tingut alguns casos de dificultat d'aquestes dones que volen interrompre l'embaràs, però que les hem demanat l'autorització a Catalunya dels dos progenitors. A altres comunitats solament demanaven l'autorització d'un dels progenitors, en una també interpretació diferent segons on on estiguis. I en aquest sentit això havia dificultat i ens ha portat a casos tan terribles com el parricidi que es va fer al riu Besòs per uns adolescents que havien consultat a servei públic si podien fer la interrupció de l'embaràs i les va dir que necessitaven l'autorització dels seus pares i com van pensar que això era impossible, finalment van amagar aquest embaràs i van tenir un fet molt lamentable després. Per tant, crec que la prevenció de tot això, que significa actes de violència, que significa un trencament també del pla de vida d'aquestes dues persones que estan sumeses a un tema penal, i per tant crec que és el reconeixement de la seva voluntat sobre el seu propi pla de vida. Crec que això és important. És el reconeixement a la llibertat, a l'autonomia i, per tant, el reconeixement també al dret que diu la CEDAW, la Convenció per a l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació cap a les Dones, el dret a poder decidir quan i en quin espai tenim fills i filles, diguem, tenim descendència. I crec que aquest reconeixement, si ho donem per altres coses, com per el fet de portar, diguem, la criança d'una criatura, o ho donem per donar un consentiment sexual o un consentiment en l'àmbit sanitari, crec que és equiparable i crec que és important donar-ho també a aquesta edat. I de fet és una revocació d'una limitació posterior a la llei original que sí que ho contemplava. Es va portar a terme sense cap dificultat.
En aquest sentit, i ho apuntaves una mica ara també en la teva intervenció, no? Crec un dels punts importants de tota aquesta norma, no? I d'aquest acompanyament i d'aquesta llei ha de ser per força una millora de l'educació sexual que reben les nostres criatures des del moment que cada vegada és més d'hora en què comencen a tenir relacions sexuals. És a dir, aquí hi ha un problema d'educació sexual que acaba derivant en situacions com les que estem explicant avui?
Sí, sí, tenim manca d'una educació sexual, d'una educació sexual no solament amb la finalitat de prevenir embaràs o malalties de transmissió sexual, sinó una educació sexual des de la primera infància que té a veure amb l'educació sobre el nostre els nostres cossos, sobre com es desenvolupen, també una educació sexual afectiva, o sigui que és molt més enllà que solament la prevenció de l'embaràs. Però crec que encara tenim mancances en la perspectiva, tenim també... hem tingut anys de pandèmia en què aquestes formacions, per exemple, que moltes vegades es feien als instituts, no es fan, no es van fer. També tenim problemes, per exemple, en el fet de que el que comentes, l'edat d'iniciació sexual, estadísticament s'ha comprovat que s'ha adelantat, no vol dir que tothom, però sí que estadísticament la iniciació sexual és molt abans i clar, això ha implicat canvis que van més, amb més lentitud del que el canvi social ha comportat.
I per tant, aquí, aquesta eliminació dels dies de reflexió, quina importància tindria? És a dir, és un altre dels punts, no, d'aquesta llei, ja no calen aquells 3 dies sí. de reflexió. És convenient, no és convenient? Està bé que una decisió com aquesta es pugui meditar durant uns dies determinats o realment la dona és prou adulta i prou madura com per, quan decideix avortar, ja haver-ho pensat prèviament? Tinc un dubte, jo també, en aquest sentit.
Aquest requisit dels 3 dies, 72 hores amb aquesta informació sobre ajudes en matèria de maternitat, es donava a tothom, no solament a les adolescents. O sigui, si jo tinc 40 anys, també em donarien aquests fulls. El que vol dir és que jo criticava molt aquesta mesura que encara està vigent perquè és l'únic moment, diguem, l'únic acte jurídic en què les dones estem, diguem, obligades a repensar, perquè quan una dona ja, diguem, s'apropa a un servei per fer un acte, és que ja ho ha pensat, ho ha reflexionat. Per tant, jo crec que és una minusvaloració de la seva reflexió prèvia. I jo sempre dic és que quan tu signes una hipoteca o quan vas a firmes un contracte de matrimoni, no et diuen, mira, et donarem un full amb tots els perills de la violència masclista en l'àmbit de la parella. No, et diuen, tens la voluntat, diguem, ferma i sense coacció? Sí, ja està. O sigui que jo crec que aquestes hores i aquest full d'ajudes, que són ajudes econòmiques i que són poques, poquetes perquè significa la criança, comportaven una infantilització de la voluntat, de l'expressió de la voluntat de les dones, específicament en el tema de l'avortament. I això té una forta càrrega moral, que diguem, és una expressió d'aquesta divisió de les de les dones bones i les dolentes. Les dones són les mare esposes i, per tant, d'alguna manera està posant en dubte, diguem, aquesta categoria de bona dona quan tu t'apropes a un servei per fer la interrupció de l'embaràs. Per tant, per mi és una també restitució de la voluntat de les dones en qualsevol àmbit, sigui civil, sigui un matrimoni, una hipoteca comercial, diguem, o bancari, però també quan això té a veure, no solament amb un acte concret, sinó amb tota la vida i tot el que significa la cura d'una criatura.
Crec que ja tenim a la Lorena via telefònica. Dèiem que havíem acabat de repassar. Et volia preguntar per tota aquesta part que també s'ha posat damunt la taula en aquesta norma que fa referència directa doncs, als serveis de salut sexual i reproductiva, no? Aquesta píldora del dia després doncs, que s'administrarà de forma gratuïta i també d'altres opcions, com per exemple que alguns anticonceptius també entrin per la Seguretat Social. Aquest també és un camí en aquesta línia de l'educació sexual o s'ha d'anar una mica més enllà?
Aquest és un camí, també és un camí que rectifica una sentència que va considerar que el farmacèutic també era part dels serveis sanitaris que estaven emparats per l'objecció de consciència i, per tant, per això era necessari la incorporació de la dispensació d'aquestes píldores, la pastilla del dia després, de manera, diguem, als serveis generals i no necessàriament a les farmàcies. També és important la gratuïtat, òbviament, i això són totes mesures que ajuden a no arribar fins a la decisió, diguem, de l'avortament. Per tant, crec que tot és un camí de construcció de drets sexuals i reproductius cap a les dones i de la capacitat de decidir quan i amb la distància que poden tenir els seus fills i filles. Per tant, és la decisió també sobre els seus propis cossos i, sobretot, sobre el seu pla de vida.
I en aquest sentit, un altre dels aspectes que té aquesta legislació no és el reconeixement de tot el que li passa a la dona, no? Un cop al mes, cada vegada doncs, que té la menstruació, en parlàvem al principi, no? Per exemple, referent als dolors, no?, que pateixen les dones i que ara tindran l'opció de demanar-se una baixa, no?, incapacitant per aquests dies concrets en què els dolors sigui molt important. Les xarxes socials han bullit molt aquests dies, no?, amb què es pot considerar dolor, què no es pot considerar dolor. Hem d'anar més enllà d'això? Hem d'anar directament a que el fet d'aquesta llei reconegui que això passa?
Sí, jo crec que és important el caràcter, diguem, de visibilització d'un fet natural que ocorre cada mes en moltes dones en una edat determinada i crec que en aquest sentit, diguem, és una visibilització i treure aquest fet natural de la zona del tabú. Per tant, crec que és important que es parli, encara que les xarxes socials hagin bullit, també ens han mostrat el gran desconeixement per part de moltes persones del que significa la menstruació. Crec que és important el reconeixement de les, diguem, del dolor. Tenim moltes malalties que encara estan sota investigades, sota, diguem, visibilitzades en matèria dels nostres cossos i de la part més reproductiva, diguem, de la part més reproductiva de les dones, i crec que en aquest sentit és un avanç, però el que mostra també és el gran desconeixement. Tinc dubtes en com finalment es portarà a terme, perquè crec que a vegades les dones hem tingut l'experiència que quan hi ha una major protecció, finalment, això comporta també una major discriminació, per exemple, en la interpretació de l'acomiadament per embaràs, vinculat a l'embaràs, que és de nul·litat absoluta i que ha comportat no una major protecció i una disminució dels acomiadaments, sinó un augment. En aquest sentit, jo valoro molt positivament que s'incorpori aquest permís, però, òbviament, porta, diguem, aquests comentaris dintre del desconeixement. Jo crec que a la pràctica arribarà que sí, que moltes dones podem tenir, diguem, dificultats, dolors, però no tots són inhabilitants, i crec que les dones sabran valorar quan això realment comporta no incomoditat o una incapacitat per anar físicament a un treball. També, diguem, portem a terme una visibilització d'això que ens passa a les dones. És que hi ha dones que tenen una malaltia que significa regles, menstruacions molt abundants i amb molt dolor, i això encara ni està gaire investigat ni està no està reconegut ni a l'ordenament ni a la societat.
I en aquest sentit, ha estat una oportunitat perduda el tema de la reducció de l'IVA dels productes d'higiene menstrual, el que explicàvem al principi, no? Aquesta rebaixa fins al 4% de l'IVA que al final doncs, ha quedat damunt la taula?
Sí, jo crec que això és una oportunitat perduda, perquè l'explicació que s'ha donat és que Hisenda ha dit que això es podia fer solament de cara al següent any, diguem, pels pressupostos generals, però jo crec que qualsevol norma legal pot tenir una, diguem, un article que li dona el que els juristes anomenem la vacancia legis, o sigui, dir això no s'aplicarà fins a l'any tal o en 12 mesos després o al següent període o any natural en matèria tributària. O sigui que jo crec que es podria haver incorporat i haver-ho, diguem, donar-li un termini d'aplicació més endavant. Jo crec que finalment aquesta és una explicació, podríem dir, més de cara al públic, però finalment és la negativa de reduir aquestes taxes, aquests impostos. I també impostos que diguem, es proposaven en matèria de bolquers, tant per les criatures com per les persones grans, incorporant el tema de la cura, que està vinculat també a la bretxa econòmica, a la bretxa de pobresa, que són majoritàriament dones. Per tant, jo crec que aquest és un tema que crec que ha estat una oportunitat perduda, però que continuarem lluitant com en tot el que hem fet des de fa sigles en la recuperació dels drets de les dones.
Seguirem l'evolució parlamentària d'aquesta norma, que segur que portarà també molta polèmica i donarà molt a parlar-ne, també amb les modificacions que en puguin fer els partits polítics en tota aquesta seu parlamentària. Moltíssimes gràcies a la Lorena Garrido, del grup de recerca Antígona de l'Autònoma, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.